El feinejant amb filosofia, els protagonistes d'avui tornen a ser els llibertarians, de la mà del Pere Martí, com sempre. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Recorda'ns qui eren aquests personatges, aquesta corrent.
Sí, alguna cosa direm. D'entrada, que estem fent servir un neologisme que no existeix, llibertarians, però que ja va dir en el passat programa que era més descriptiu que el que es fa servir habitualment per traduir la paraula anglesa libertarian. Deixem que tanmateix comenci amb una data concreta avui, el 1992. El 92 fou un any de fortes ressonàncies personals perquè fou l'any de naixement del meu segon fill. També ressonàncies molt potents pel nostre país, perquè, com recordaràs, es van celebrar els Jocs Olímpics i això va significar el tret de sortida perquè Barcelona s'incorporés en una cursa, però no atlètica, sinó per aconseguir el pòdium del turisme mundial.
Aquesta data sí que ens ressona a tots.
No sé si ja hem arribat al pòdium, però si encara han de venir molts més turistes per arribar al pòdium, potser que haurem de començar a deixar els puestos i marxar nosaltres. De fet, no sé si premonitoriament, nosaltres l'any 92, mentre aquí feien els Jocs Olímpics, vam aprofitar per fer un dels viatges més llargs que hem fet mai, que és Estats Units, travessar tots els Estats Units de costa a costa. Finalment, l'any 92 també va ser un any impactant a nivell internacional, no només perquè fou l'any en què començava una de les periòdiques i profundes crisis del sistema capitalista, que no ens en recordem, però fou un any en què hi hagué una crisi molt profunda, sinó perquè en aquest any un politòleg nord-americà va aconseguir inscriure definitivament el seu nom en els llibres d'història. I justament per predir que s'havia acabat la història. Per predir la fi de la història. Una predicció ben modesta, no? Francis Fukuyama fou qui feu aquesta predicció. Justament un parell d'anys després de la caiguda del mur de Berlín i de l'ensorrament de l'antiga URSS, i en plena expansió de l'onada globalitzadora que van patrocinar els governs neoliberals de la dècada anterior, el senyor Reagan, la senyora Thatcher, etc., el senyor Fukuyama va veure clar que ja havíem arribat al final de la lluita entre els pobles i les ideologies perquè havia triomfat finalment el neoliberalisme economicista globalitzador acompanyat de la democràcia liberal. Arreu del món s'havia establert aquest nou sistema, evidentment sota l'ègida del nou guardià de l'ordre mundial, que era els Estats Units. Havia arribat a la fi de la història, tots els conflictes que havien protagonitzat la història ja havien arribat al final. Llàstima que la il·lusió va durar poc temps, perquè al cap de dos dies Putin va pujar al poder, hi va haver l'atemptat de les Torres Bessones i progressivament van anar accedint al poder molts mandataris que semblen bastant allunyats d'aquest suposat regnat final del liberalisme globalitzador democràtic. Per exemple, Orbán a Hongria, Xi Jinping, Bolsonaro, Duterte i, finalment, el senyor Trump. Tot això sembla que va palesar de forma incontestable que la història no només no havia arribat a cap final, sinó que, de fet, sembla estar més embolicada que mai.
Qui diu Trump diu Elon Musk, també.
Sí, evidentment, van de la maneta. Amb tot, tot i que el liberalisme finalment no ha triomfat i sembla més aviat en retrocés, aquests nous xèrifs, en paraules seves, aquests nous xèrifs mundials, i això ja ho dèiem en el darrer programa, no s'estan denominant-se llibertaris, libertarians.
Els agrada aquesta definició?
Llavors, fa 15 dies, en el programa anterior, vam dir, mirem de a veure si trobem l'entrellat d'aquests nous valors i principis que aquesta nova fornada de polítics, intel·lectuals i empresaris estan escampant per tot Occident. I per fer això, vam pensar que agafar aquest terme nou i mirar de trobar-ne l'intríngulis, doncs podia ser una manera d'estirar el fil d'una troca que d'entrada sembla molt, molt entortolligada. I així ho vam fer. Vam arribar a algunes conclusions, per exemple, que és un frau absolut que es vulguin apropiar de l'esperit anarquista, com el nom libertarian indica. alguns fins i tot s'anomenen anarcocapitalistes. No, de cap manera. La seva ideologia, la seva pràctica, no poden estar més lluny de la ideologia i la pràctica anarquista. De fet, l'únic que els interessa és vestir-se com una espècie d'aura, un flaire antisistema, que serveix per engalipar a quatre innocents, però els serveix.
Als Estats Units són multitud, no quatre?
Bueno, 4 milions.
Sí.
De segon lloc, vam arribar a la conclusió de que aquesta troca tan complexa que dèiem fa un moment, aquest confusionisme que trobem en tot plegat, no era una cosa circumstancial i que no era una cosa, un problema que teníem particularment a l'hora d'enfocar-ho, sinó que forma part consustancialment d'aquest nou fenomen sociopolític-econòmic. I que aquest confusionisme és el que els permet a poc a poc, o potser no tan a poc, anar envaint-nos que aquesta estratègia doncs, es difongui i s'accepti a nivell mundial, que les seves tesis vagin prenent peu a tot arreu. I per això aquesta tasca d'anàlisi ens semblava que era més urgent, i tot i que aparentment molt complicada, dèiem, bueno, posem-nos-hi que potser no ho és tant de complicada. Oi? I la tercera conclusió és que havíem de començar per l'arrel, i l'arrel era el liberalisme, el terme liberal. Va ser que no vam tenir temps de posar-nos-hi, però realment, si ens hi posem, crec que podrem trobar la manera d'anar posant, com deia aquell, llum a la foscor. I veiem que aquí es tracta d'una sèrie de venedors del guisís per fer créixer el cabell. Passa que dic, no ens va donar temps, sí que vam fer una última reflexió i que avui pot ser la primera reflexió o advertiment sobre el tema. Parafrasejant el passatge bíblic, dèiem, en la realitat, només que se sigui una mica rigorós, és més difícil que trobem un autèntic liberal que no pas que un camell passi pel forat d'una agulla. I això ja és una bona pista per començar. I a les proves me remito. Perquè és que els exemples són... no els podem tenir més a prop. Els campions de l'ultraliberalisme, de la desregulació, de la desaparició dels controls estatals, etc. En canvi, no van tenir cap escrúpol a acceptar el rescat dels seus negocis per part de l'Estat. És a dir, per part de tots nosaltres, dels ciutadans. No van tenir cap escrúpol que els paguéssim els deutes provocats per la seva criminal gestió. És a dir, van acceptar els campions de l'ultraliberalisme sense immutar-se el més greu pecat que es pot cometre segons la seva ideologia, la socialització. Però és clar que en aquest cas era la socialització de les pèrdues, de les seves pèrdues. I el millor és que van continuar després, tan tranquils com si res, al capdavant dels seus fraudulents negocis bancaris i industrials, i van continuar, també com si res, bescantant l'Estat, el socialisme i tots aquells que els havien pagat els seus deutes. Per tant, com dèiem abans, és més difícil trobar un liberal que un camell passi pel forat d'una agulla. I aquesta és la primera aixecada de camisa que hem de tenir en compte. Però anem a la qüestió. Liberalisme. Liberalisme liberal ve de llibertat. Ara no entrarem en llibertat, perquè seria un programa o molts programes sencers. Sintèticament, capacitat de prendre decisions per un mateix i poder escollir entre més d'una opció. Tanmateix, cal especificar que en el seu ús contemporani el terme liberalisme deriva del terreny de l'economia. O sigui, el primer que s'estableix és el liberalisme econòmic i a la data de naixement s'acostuma a associar amb una obra, La riquesa de les nacions, de l'economista Adam Smith, del segle XVIII. Llegirem ara un fragment perquè veiem per on va aquest liberalisme econòmic en el seu origen. Diu Adam Smith en La riquesa de les nacions: cap individu no vol promoure l'interès públic ni sap fins a quin punt el promou. En dirigir la seva indústria de manera que la seva producció tingui el major valor possible, només busca el seu benefici personal. En això, com en moltes altres circumstàncies, el condueix una mà invisible per a promoure un objectiu que no formava part de les seves intencions, ja que en buscar el seu propi interès, amb freqüència, promou el de la societat de manera més eficaç que quan es proposa fer-ho de forma conscient. Mai no he vist fer tant de bé els que diuen dedicar-se al bé públic. Tanquem La cita.
Adam Smith, segle XVIII.
1776. És a dir, s'explica bastant bé per deixar-ho més, el més clar possible. En la cerca de l'interès egoista individual es provoca el benefici de la col·lectivitat. Com a resultat de la cerca del benefici egoista individual, això produeix el benefici de la col·lectivitat. Gràcies a què? A la lliure competència en el mercat i a la llei de l'oferta i la demanda, que fa que els lliures agents que competeixen per vendre els seus productes s'hagin d'esforçar al màxim per fer-los el millor possible i el més barat, perquè si no, no els hi compren. I, per tant, això acaba beneficiant els consumidors perquè poden comprar productes més barats i més accessibles a una millor qualitat. I això fa que augmenti la riquesa de la nació i el progrés social general. Buscant el benefici particular s'obté el progrés i el benefici col·lectiu. No ara entrarem en el qüestionament d'aquesta tesi, Marx ja ho va fer molt extensament al cap d'un segle, sinó que passarem al següent pas, que és del liberalisme polític, que no és sinó l'extrapolació, la traducció al món polític dels mateixos principis que s'apliquen en el món econòmic. Així com el liberalisme econòmic es basa en la possibilitat de l'accés lliure de tots els agents al mercat, el liberalisme en política es tracta que es pugui establir una competència lliure entre totes les opinions de tots els individus que formen part del cos social. De tal manera que en la persecució dels interessos individuals en competència els uns amb els altres, això acaba generant benestar i progrés social. Si la llibertat és el valor fonamental, tots els individus han de veure reconegut el seu dret a expressar i que sigui tingut en compte la seva opinió individual a l'hora de prendre decisions col·lectives. Com en el cas de l'economia, es qüestiona la intervenció de l'Estat. En l'economia es pensa que si l'Estat intervé, fa que el mercat no funcioni bé i acaba perjudicant a tothom, encara que ho faci de bona fe. Doncs en el cas de la política, també. Si l'Estat intervé i comença a dirigir i coaccionar, tot s'espatlla. L'Estat només és admissible que intervingui per garantir els drets dels individus i la seva seguretat física i jurídica. Ara aquí hem de fer un petit excursus important, perquè des del seu origen el liberalisme econòmic i el liberalisme polític s'han identificat amb el capitalisme. I és cert que van bastant de la mà, però no són el mateix en absolut. Perquè el fonament del capitalisme és la mercaderia. És a dir, aquell producte que es produeix no per satisfer una necessitat, sinó per obtenir un benefici. I la progressiva conversió de tots els àmbits socials, fins i tot l'home mateix i el diner, en mercaderies. Des d'aquesta òptica de l'estricte benefici, allò que es produeix per obtenir només benefici, no un servei, el capitalisme li pot interessar, i això ho fa habitualment, li pot interessar vulnerar la lliure competència en el mercat si això li dona més beneficis. Per tant, no es poden considerar sinònims, perquè el capitalisme no sempre respecta, de fet, quasi bé mai respecta les lleis del mercat. I, fins i tot, hi pot haver un capitalisme totalment contrari i allunyat del liberalisme. Per exemple, el capitalisme d'estat de la Xina. Sí que és cert, per un altre costat, que hi ha una forma de geopolítica que s'ajusta més al liberalisme, que és la democràcia. El liberalisme i democràcia van més de la mà, perquè en la democràcia és on a priori més fàcilment es pot aplicar el programa liberal. Tanmateix, com dèiem abans del capitalisme i l'economia de mercat, la democràcia moltes vegades es veu corrompuda pels oligarques que dominen l'economia dels diferents països. I malgrat que no s'abandoni l'aspecte formal, el paraigua polític liberal, la democràcia no sempre funciona realment com un sistema en perfectes condicions. Hi ha una tercera forma de liberalisme, que és el liberalisme ètic, que rep el nom d'utilitarisme i que té el mateix origen exacte, aplicar a l'ètica els principis liberals de l'economia. Fou Jeremy Bentham, al segle XIX, que proposà en primer lloc que la persecució del plaer individual en les nostres accions individuals causarà un augment del benestar i la felicitat col·lectives, malgrat que això no sigui el nostre objectiu. I que en sentit contrari, totes aquelles doctrines que intenten posar obstacles o coaccionar o dirigir moralment la societat, el que fan és causar més patiment i penalitats i, per tant, augmentar la infelicitat de la majoria. El nom d'utilitarisme deriva de que ells pensen que és bo allò que és útil, és a dir, allò que és útil per obtenir el plaer, que és el mateix que obtenir la felicitat. I al final, el seu lema fonamental és la màxima felicitat per al màxim nombre. Aquest és un criteri absolut en l'utilitarisme. Una norma social és bona si fa que hi hagi la màxima felicitat per al màxim nombre. És dolenta, al contrari. Cal dir que aquesta és una de les tesis fonamentals amb les quals funcionem avui en dia, ni que sigui implícitament. Després de Benham vingué John Stuart Mill, que aprofundia alguns aspectes i millorà la tesi inicial, però que cito ara per la qüestió del liberalisme polític, ja que ell va fer un pas endavant donant els fonaments teòrics en la seva obra sobre la llibertat amb aquest liberalisme polític. La llibertat és un valor absolut, però té una limitació. Podem fer el que volem, ningú té dret a posar-se en el que nosaltres fem, mentre no causem un dany als altres. És allò, la meva llibertat acaba on comença la dels altres. Per què el liberalisme polític és millor que la resta de tesis polítiques? Diu perquè en una societat en què hi hagi una aportació d'iniciatives i propostes diferents, sempre és més fàcil trobar la solució als problemes que en aquelles que tenen condicions i valors fixats i controlats, que aquestes estan abocades més fàcilment a la decadència. Com podem observar, els idees liberals, tant en economia, en ètica, en política, són encomiables. El problema és que al llarg de la història, de fet, no s'han dut mai realment a terme, una mica com passa mutatis mutandis amb els ideals marxistes. A partir d'un moment en què el liberalisme s'identifica amb capitalisme, a més les coses complica i apareixen una sèrie de paradoxes, perquè s'associa els liberals amb les dretes i, per tant, amb el conservadorisme. I l'esquerra sembla que renuncia als ideals de llibertat i, per tant, adopta posicions que més aviat s'haurien de considerar conservadores. Però jo diria que hi ha un embolic bastant important en tot això que val la pena intentar resoldre. De fet, en la realitat històrica sempre hi ha un aiguabarreig constant de règims liberals i de planificació. No hi ha cap estat occidental, ni per descomptat l'espanyol, que sigui estrictament liberal, perquè l'Estat es reserva el control de tota una sèrie de sectors claus, marges de beneficis, preus determinats, sanitat, educació. Per tant, estem parlant d'una economia mixta, amb planificació estatal. Planificació estatal és un terme comunista. Però és així com funcionem. Hi ha sectors de lliure mercat, però tots estan molt interrelacionats. I hi ha un sector clau, que és el financer, que ara ha agafat el màxim poder. I aquest sector financer, tanmateix, està controlat pels bancs centrals, que depenen dels estats. I, si convé, aquest sector financer privat és nacionalitzat de manera encoberta i fraudulenta, com hem vist abans, no? Amb la crisi de 2008. Anem als llibertarians. Qui són? Què plantegen realment? I què és el que es proposen? Si tenen alguna cosa a veure amb els liberals, a part del nom. Aprofitant una de les nocions que vam introduir en el programa anterior, crec que és bastant adequat anomenar-los oligarques, d'acord amb l'oligarquia que parlava Plató. Per tant, estem davant d'un govern dels rics, que, per tant, només es procuren per continuar augmentant la seva riquesa, prescindint totalment del bé comú. Veiem que aquests suposats llibertaris proclamen el màxim aprimament de l'Estat, l'eliminació de totes les restriccions a la iniciativa individual. Però això sí, a la vegada exigeixen que l'Estat els protegeixi totalment. Fronteres, controls policials, exèrcit, agències de seguretat, tribunals... Carai, molt llibertaris no són, eh? Que protegeixin els seus drets fonamentals individuals, això sobretot, com a dos liberals, però que els protegeixi també de qui, amb tota justícia, vulgui canviar un sistema econòmic en què, gràcies a la manipulació dels mercats i dels governs, Alguns forren les seves mencions d'or i els altres es veuen expulsats a la indigència. Per tant, sembla que la lluita de classes no ha deixat d'existir, sinó que cada cop és més descarnada. I més que llibertarians, potser els hauríem més aviat de demanar liberticides, perquè segur que estan molt convençuts de defensar amb dents i ungles les llibertats per ells, però també segur que no tenen cap interès en defensar amb la mateixa intensitat la llibertat pels altres. Ja hem vist el resultat d'allò que havia de ser la panacea, la globalització, que quan estaven en plena època de globalització tu no podies dir res perquè eres un cavernícola, estaves contra el progrés, etc. I ara encara, em perdó, em parteixo de riure amb els benaurats profetes del postnacionalisme. Ja hem vist quins són els resultats de la globalització, que allò que era l'amortidor que encara teníem i durant dècades va funcionar, l'estat del benestar, està quedant-nos a les mans. I això ens en lamentem cada dia. Aquests nous magnats, aquests libertarians, ens portaran, com diu Adam Smith, que s'havia de fer un bon sistema econòmic, un progrés social global. Em sembla que és poc creïble. Més aviat, el futur que s'obre davant nostre és més aviat tenebrós. També ens podem preguntar com és aquesta descarnada, perquè és molt descarada, lluita de classes, no ofèn a la majoria de la població, al nostre sentit comú, i com aquests oligomagnats tecnofeudals acaben sent escollits democràticament. Home, doncs perquè si un dels conceptes marxistes, que era la lluita de classe, que ja semblava caducada, és ben vigent, un altre, el de l'alienació, continua sent també ben vigent. Al segle XIX hi havia l'alienació pel discurs seu de liberal en les fàbriques de la Revolució Industrial. Avui tenim un discurs seu de liberal de la globalització que també ens ha vengut la moto durant molt de temps, i ara venen aquests llibertarians que ens diuen, ens convoquen a que lluitem a mort contra les antigues estructures de govern perquè així ells, no pas nosaltres, puguin gaudir de totes les llibertats i privilegis. No, No fotem. Com s'aconsegueix, però, que els votin? Que lluitem perquè ells puguin ser lliures i fer tot el que vulguin. No? Doncs per això es té el control dels mitjans de comunicació, dels sistemes de xarxa, etc. Però sobretot hi ha un element que s'ha de tenir en compte, i és que el terreny està preparat. Hem de ser també conscients de què és el que hi ha hagut i què hem fet fins ara. Posem només un exemple, potser caldria dedicar-hi un programa a tot això. Fa poc s'han fet eleccions a Alemanya, i aquí a la premsa, el primer publicada, sobretot a Catalunya, hi ha hagut un gran sospir d'alleujament perquè va guanyar un senyor molt de dretes, però no era d'extrema dreta. Home, felicitar-nos perquè algú que ha treballat durant molts anys al fons voltor més gran del món, BlackRock, ha guanyat les eleccions, quan aquí els progres passen el dia blasmant aquests fons voltors, que aquest sigui la nostra esperança. Esperança de què? De que continuïn deixant-nos desprotegits i que continuïn fomentant l'ascens de l'extrema dreta. Home, el rei va nu, deixem-nos d'històries. I ja n'hi ha prou de que ens vagin dient que sí, que es respecten els drets humans i els valors de... No. Aquí hi ha hagut un procés que està portant cap on estem anant ara. I això no és una casualitat.
Pere Martí, com sempre, posant el dit a la llaga, sense eufemismes. Mil gràcies, fins aviat.
Adéu.